programa de Seixa d'Amplada 2.0. Us parla na Paquita, na Pepa, i us acompanyaré cada dilluns en directe de 12 a 1 del migdia. Recordeu que tenim la remissió els dissabtes de 2 a 3 de la tarda i sempre que vulgueu a radioillaformentera.cat. Avui a Gent Pitius entrevistarem en Encarna Maganya a la Pont, en qui parlarem del mestre Lluís Andreu i sa forta vinculació amb Formentera. A sa secció de Can Redoblat escoltarem un trosset d'un vídeo que he trobat trascant, que ja sabeu que jo m'agrada molt, i a la secció de Paraules en l'aire, i aprofitant que estem en directe, posam a la vostra disposició els telèfons de Ràdio Illa per si us animau a entrar-hi i dir-hi la vostra. Els telèfons són 971 32 30 04 i 32 32 77. I la paraula, la recordam, és Eliorna. I començam el programa d'avui amb n'Àlex Méndez, d'un dels serveis tècnics que m'ajudarà avui a portar aquest programa endavant. I ho feim escoltant la cançó Formentera, que la trobam a l'àlbum d'Aires Formenterencs, Mar entre Terres.
En arribar a Formentera tot es torna transparent. La vida es fa més lleugera i el món pareix que s'entén.
Només d'entrar la Sabina ja respira un aire nou i et saluda una gavina que talla el vent i no es mou. Així et mostra la manera de volar per dins el temps.
En arribar a Formentera tot es torna transparent. La vida es fa més lleugera i el món pareix que s'entén.
Tres núvols passen i enguaiten cap al mirall dels estanys, on s'endormisquen les barques i un flamenc de coll estrany. Damunt d'una pot espera que el sol arribi a ponent. L'ombra d'una figuera hi ha una cabra rumiant. Com és que temps endarrere la gent no corria tant i vivien ben alegres en comptes d'encalçar el vent?
En arribar a Formentera es fa més lleugera i el món pareix que s'entén. La vida es fa més lleugera i el món pareix que s'entén.
I avui, com us anunciava al principi, ens acompanyen Encarna Maganya. Bon dia, Encarna.
Hola, bon dia a tots.
Benvinguda, benvinguda a Seixa d'Amplada. Un plaer tenir-te aquí. I m'agradaria recordar-t'ho a una persona que va tenir especial rellevància a Silla, com va ser el mestre Lluís Andreu, perquè aquest cap de setmana m'han preguntat qui entrevistaves dilluns. Dic, n'Encarna. I, ah, té moltes coses que contar. I jo vaig dir, sí, té moltes coses que contar, però avui vull parlar del mestre Lluís Andreu. I hi ha gent que no sap quina vinculació tens amb ell.
És que realment és estrany i és com una cosa del destí, perquè el mestre Lluís Andreu és el sogre de la meva cosina germana, la Maria Lapont, i el seu home, en Lluís Andreu, el fill, és l'home de la meva cosina, que a més és la meva padrina, i que jo vaig tenir molta relació amb ells quan era més petita. Ells vivien al Cira, i jo estava molt sovint allí a casa seva, i justament també amb en don Lluís i la seva dona, que també es deia doña Encarna. I, bueno, i els vaig conèixer moltíssim, fins que aquella vegada que jo vaig dir, me'n vaig a Formentera, i es van quedar tots així, ens quedarà molt sorpresa, i em diu en Lluís, fill, diu, però d'on estuvo mi padre tantos años como maestro? No sabíem res, perquè ell ho havia dut una mica amagat, i les coses de la vida. Aquí vaig comparèixer jo i vàrem recuperar una mica tot el que era el seu pas per aquí, que estava com a una mica oblidat dins la família. En don Lluís va morir l'any, no se recordo si va morir el 78 o el 79, no me'n recordo.
Sí,
jo no estava
76,
aquí encara.
Tenia apuntat, sí, el 76, però igual el tinc apuntat malament.
Però el seu fill encara està viu, Lluís Andreu,
sí.
I les seues netes, Helena, Maria i el seu net Lluís, Lluís Andreu també,
sí.
Venen sovint en aquesta illa perquè són nebots meus, i de fet cada vegada que venen, emocionats.
Ho crec. Perquè va deixar un record molt, molt especial. En Castilla, la setmana passada teníem en Isidor Torres i en fèrem un poquet de menció d'ell, no? En Isidor parlàrem de l'obra, que sí que és veritat que quan va néixer a Formentera pues va recuperar una mica el que havia deixat el mestre Lluís Andreu, no? Bueno, llavors parlarem més, no? Però tema república i tema tal, que va quedar tot aturat, no? I he pensat que era de justícia dedicar-li un programa més ampli a ell, pues, per això, per el que deim, sí. No? Per recordar-lo també, recordant que és el centenari també, perquè ell va estar aquí aquests anys.
Sí.
1925.
Va deixar... Jo me'n recordava fundamentalment quan vàrem inaugurar l'escola.
Sí.
Te vaig passar una foto, que també
sí,
està en Isidor, una
preciosa.
Foto
llavors
pues,
la penjarem.
Sí, me'n recordo molt, perquè quan vàrem decidir posar-li els noms a l'escola nova, a posar-li el mestre Lluís Andreu, també perquè en aquella època en Andreu Crespí, que era el director provincial d'educació, que també era mestre,
sí.
Vull dir, la gent tenia moltes ganes de que aquesta escola es digués així. Però me'n recordo que va ser molt emocionant, perquè va venir el fill, varen venir els nets, i encara vivien molts dels alumnes que havien estat amb ells de petit. I se'n recordaven del mestre molt,
sí.
I es varen abraçar el fill. Va ser un dia molt emocionant.
Molt
quedava molta encara gent que el recordava com un gran mestre. I a partir d'aquí varen anar coneixent més la seva vida i la seva vida aquí. Perquè ell ho havia dut bastant amagat. La veritat que els darrers anys ell, com que va estar en Franco, li va anul·lar el semestre,
sí.
Quan va tornar a la península va tenir que treballar a una farmacèutica fins que li van restablir el títol.
Sí.
I ella, aquella època de la seva vida, la tenia com una mica oblidada. Bueno, no parlava d'ella, no? La tenia com una més espècie d'estigma, que no volia parlar amb ningú. De fet, ni la seva família, ni el fill, ni la meva cosina, fins que no vàrem recuperar tot això, no van conèixer moltes coses de lo que havia fet aquí, que va ser molt important.
Que va ser molt important.
Amb l'Associació d'Amics de l'Escola.
Sí. Contem-nos una miqueta el que saps.
El que sé és el que he après, per, quasi com tu, no? de parlar amb gent i de recordar-nos el que ell feia. Isidor també m'ho contava. Antoni Xica, que havia set alumnes seu, també m'ho contava. Com aquella associació de pares d'alumnes es varen proposar fer les escoles aquí, com varen donar una impenta importantíssima a l'educació de l'illa. Era els anys de la República en què aquells mestres realment eren tenien molta empenta, tenien moltes ganes de treballar en l'educació, en recuperar els llenguatges, català,
sí,
en parlar
important.
De la nostra llengua,
sí.
I crec que hi va ser un d'aquelles persones molt pioneres i que s'estimava Formentera i que volia posar tot això en marxa, i crec que algunes coses les va aconseguir.
Sí.
La veritat que va deixar molt de record a moltes persones que ara mateix no estan vives, però que podrien parlar-ne molt més que jo, perquè segurament...
A veure si recuperem algun alumne i també li faim una entrevista.
Jo no crec
que
quedi
no sé si queda
cap
ningú.
Viu... No, jo no ho crec, però no ho sé.
Ho mirarem, ho mirarem. De totes maneres, seria un testimoni important
sí.
i molt polit, clar sí. que sí. Sí, perquè ell, jo sé que va fer pues això, no? Passar llengua, a les escoles, com els pares es varen involucrar també per
sí.
fer aquestes escoles. És a dir, és una persona pues, important, molt important.
Varen fer les escoles i després ell també va estar molt implicat a política, m'assembla.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
estava... Una foto importantíssima, no te l'he passat aquesta perquè és molt coneguda, però ell estava, era república
sí.
i va estar implicat a política, i de fet hi ha una foto preciosa de quan varen venir a Formentera, que en lo que es diu avui en dia es Bar Centro,
sí.
que era... sa casa aquella, varen aixecar una bandera republicana,
sí.
que és una foto preciosa.
És una foto, sí, preciosa,
tenim,
sí, sí.
Perquè
sí.
ell també va estar molt vinculat a sa política. Quizà per això després la seva trajectòria que el varen obligar a anar-se'n d'aquí i li varen llevar el títol de mestre, com a tants altres mestres d'aquella època republicana.
Sí, 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 que per desgràcia va ser, sí, els feren callar a tots. Sí.
A tots, correcte.
Sí.
Per desgràcia va ser així. I va estar, bueno, va estar com a molts, pues, sense poder donar classe. I llavors sí que va recuperar el títol i crec que va estar per Teruel. M'assembla que algo que va estar per Teruel fins que es va jubilar.
I va estar fent escola també, doncs es va poder seguir després.
Crec que sí, que els darrers anys va poder tornar a fer escola. A més, la seva dona, que es deia Doña Encarna, jo és que sempre els deia Doña Encarna i Don Lluís.
Sí,
era com una cosa
sí,
molt...
Sí. Anys endarrere hi havia aquesta costum
no sé,
de dir-los i donen els mestres.
Eren
sí,
els
sí,
sogres
sí.
de la meva cosina i jo vivia molt amb ells, perquè anàvem a casa de setmana amb ells i amb els nets i tal. I sempre li dèiem Don Lluís i Dona Encarna. I Dona Encarna també era mestra. I jo crec que hi va acabar els darrers anys de la seva vida com a mestra, va poder fer-ho. Però tenia com una espècie de ferida, d'haver deixat Formentera i no... Va passar la guerra, va passar tot el
sí,
que va passar.
Sí, sí.
I clar, una
anys
mica...
Anys complicats. Sí.
Amb allò.
Sí, i aquí pues, va passar com per tot el món, no?
Sí.
Època de república que parlàvem, pues...
Correcte, sobretot aquells mestres sí. republicans que eren tan, tan valents, amb una cosa com la llengua, no?, també, perquè ara feim...
Importantíssim.
Miràvem endarrere i pensàvem, veu, aquest home ja estava lluitant per la llengua d'aquí, vull dir, i ho feia amb orgull i amb ganes, no?
Sí.
Ell era molt valencià, també hi tenc que dir-ho, que sempre va... Jo el vaig sentir parlar sempre en valencià, i era molt defensor de totes aquestes idees, molt.
Clar, gent així és la que dona s'empanta i la que és una mica de... que te dona l'exemple, no?, com, diguem, de, que t'obri, com percebre, no?, i entendre pues, que és molt necessari l'educació,
sí.
que és molt necessari respectar i la llengua, sobretot.
Sí, l'educació vinculada a la llengua
sí,
i a la cultura d'aquí.
A la cultura.
Perquè,
tot,
que,
sí.
a més, crec que aquelles èpoques crec que feien moltes excursions, feien moltes activitats a l'aire lliure. Vull dir, era un tipus d'educació completament diferent de la que va venir després amb els anys de dictadura.
Sí, i tant. Res a veure.
Completament diferent.
Res a veure. Quan parlem d'adoctrinament, res a veure.
Just això.
Res a veure.
Sí.
Que ell també havia fet, sé que havia fet alguna cantada, inclús obres de teatre, és a dir,
sí.
que es va
sí.
implicar molt en
els
seus jovens, en la gent en general d'aquí, de Silla. Sí, sí.
Clar, també perquè l'acompanyaven tota aquesta gent de l'associació de pares que junt també ell varen posar un projecte en marxa molt important. Vull dir que ja en aquella època, a vegades que a Formentera hi havia una inquietud importantíssima
sí,
de d'anar endavant i de fer una cultura molt important, no? Que te sorprèn, perquè estan parlant del
sí,
segle...
Sí.
Del passat segle,
despassat,
no?
Sí, sí, sí.
I ho veus i t'emociona i te sorprèn també a la vegada, no?
Sí, jo també... No sé, ara pel per no callar... Però imagino que també era una època on tots els homes havien sortit fora, no? I crec que això els havia ajudat també a obrir-se i a dar-se compte de lo necessari que era.
Claro, tot. Evidentment.
Conservar, sí. Preservar, a part de, pues, això, de que tinguessin algú bo que els pogués ensenyar, no? I,
sí, i sí. Ja. Oh, així era, així era.
Així era. Jo tinc aquí una glosa.
Ai, aquella glosa
aquella
preciosa.
Aquella glosa, sí. Sí. Tinc una glosa que s'ha dit molt i que me fa il·lusió, pues, llegir-la. No la cantaré, però la llegiré, no? Que era dedicada a ell, precisament.
Que no sabem qui la va fer.
Que però... no sap qui la va fer. Si algú que mos escolta ho sap, pues agraeix de que mos ho diga. Però la glosa diu així. Ara des mestre d'escola també n'haurem de parlar, que no vol anar a festejar ni es vol casar a Formentera. Sent així que el lot allà més viva que una centella, que en arribar-se a canviar es capell i sabonella, llavors la pot presentar dins el reinat de València. Per tornar-se a embarcar per invers de Formentera, que en lloc del món pot estar més bé que ell ja ho considera. Que quina t'esté menjar i s'acomedi dins que seua.
És preciosa, eh?
És molt polida.
Molt polida aquesta glosa. No sé qui la va fer, però és polida, sí.
Pues no ho sabem, però...
La gent se'n recordava d'aquesta glosa, sí, és cert.
Sí, sí, és una glosa que s'ha sentit i s'ha... Sí, 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 i tant.
Es veu que el volien casar aquí, no? Per lo que sembla.
Sí.
Però ella devia tenir alguna nòvia per allà que havia de tornar a casar-se. Es va casar tard, eh? Per cert, que es va casar tard, però sí.
Però tenia Doña Encarna allà esperant-lo.
Sí, efectivament.
Molt bé, Encarna. Jo parlaria tot el dia, però hem de seguir en su programa. El que sí, te convida a tornar un altre
quan
dia.
Quan vulgueu. Jo encantada.
I tant per parlar del mestre Lluís Andreu com per parlar de moltes coses gràcies. Que mos pots contar.
Gràcies, sí. Paquita. Gràcies a tots.
Gràcies. Adeu. A vosaltres. Adeu.
Cançó redoblada.
I ja som una setmana més en aquesta secció i avui, tal com us deia, he trobat un vídeo nomenat Cançó pagesa d'Eivissa i Formentera que dura uns 30 minutets i, si no vaig errada, és de l'any 2007. S'enllaç, per si el voleu mirar, el trobareu a les pàgines de Saixa d'Amplada 2.0 i Ràdio Illa. I ara us he preparat uns trossets on escoltarem en Vicent Colomà, en Francisca d'en Pep Simón, en Pep Castelló, en Jaume Escandell i en Cati Marí, que ens expliquen també una miqueta la cançó pitiosa. L'escoltam.
Això és molt antic, és una cosa molt antic, no sap ni de quan ve, m'entén? Això, pues, aquests anys enrere, parlam de 50 i 80 i 100 anys, l'únic divertiment que hi havia a Formentera, pues, era ajuntar-nos dins una cuina, dins un porxo, depèn de la nit que era, no? I allí ens ajuntàvem tots i tot Déu cantava, i perquè llavors tot Déu sabia cantar una mica, més o menys, tot Déu, hi havia cantadors, però normalment llavors hi havia una colla d'aficionats i tot Déu cantava, no? I és que si no ens dedicàvem a això, a què ens havíem de dedicar? Cine no n'hi havia, televisió tampoc, i no hi havia res. Pues, ens orientàvem pues, quatre famílies, quatre coneguts, fèiem una cantada, passàvem la ballada i, bueno, i era el que hi havia.
Okay. concepte de cantar aquí a Formentera anava íntegrament lligat en el que en dèiem serra doblada. És a dir, aquest estil silàbic i al final s'intercala serra doblada, que és aquest diòdel final. Sent que a altres parts d'Eivissa el concepte de cantar podia anar estretament lligat a l'estil blusat.
Una cançó redoblada és com un gènere narratiu extens que feia servir la gent, sobretot per comunicar-se entre ells. Era com una forma de diversió, però en el mateix temps ho feien servir com forma de transmetre notícies, de parlar de coses que eren d'actualitat.
Canta un cantador bo, la gent sentiu-li-gra, de quan ell ja fes tambor, no sé ni una parella, per on que la gavió pareix que la gent no calla, per mi deveu pensar que no en sé cap que m'escalla, i perquè l'avui diré més de coratge que els altres. I em vaig notar una que està ben lligada.
Idò, hem escoltat aquí un trosset d'en Francisco d'en Pep Simón, d'en Pep Castelló, i hem escoltat en Jaume i na Cati Marí, que ens expliquen un poquet, i seguim escoltant en Jaume Escandell, que ens dona explicacions de sa cançó.
Hi ha una cantada anys endarrere, que ens poden situar, per exemple, una època que podria ser abans de sa Guerra Civil, i tenim que aquestes cantades eren unes de ses manifestacions de lúdiques que podia haver-hi junt amb ses ballades, i aquestes serien bàsicament els dos temes principals, ballades i cantades. Una cantada, si reunia gent de vecins, sobretot, podia ser un propietari d'una casa que li agradés el tema d'escantar, per exemple, i decidís fer una cantada, i ell mateix es podia encarregar de buscar una sèrie de cantadors, persones relativament reputades per cantar, podia buscar-ne 3, 4, 5, etc., les que tingués a mà, les convidava a sopar, per exemple.
I seguim escoltant en Jaume Escandell i escoltarem també un trosset d'en Paco Portes.
Diguem, l'amo de la casa solia ser el que passava el tambor, la figura de passar el tambor era el qui oferia, diguem, el tambor per acompanyar-se cantant, i ell anava dictant l'ordre, diríem. Era com una manera de convidar a participar, convidar a cantar. I a partir d'allí, cantava una persona, quan havia cantat una cançó, el mateix que passava el tambor, l'agafava i l'oferia a una altra, i així anava establint un sistema de rotació tancat, diríem, que volta que acabava tota la roda que havia cantat tothom qui en sabia o qui tenia interès en cantar, es tornava a començar. Era habitual que primer la primera rodada fos la fessin els homes, cantassin només homes, i a la segona rodada, quan tornava a començar, cantassin només les dones, de manera que s'anaven alternant. Això començava sempre de nits, ja dic, quan el sol ja es havia post, i es podia perllongar fins a, en casos, fins a la matinada, vull dir, fins a sortir sol, cantades que hi havia molta gent.
I ara seguirem i escoltarem un trosset de cançó. Escoltarem en Vicent Colomar.
Ai, m'heu manat en cortesia, jo ho veig gustosament, d'acord, man qui voldria que tothom quedés content, si tenc sabidoria per fer de vertiquins, però té gaire de dir-vos que no tinc res combatent, ses meus cançons no en lliguen, en van de llevant a punt, si sent un mot que pica però sense fonament, perquè som de seu físic i començat fa poc, i això la perjudici que algú ja no està content.
I hasta aquí aquesta secció de Can Redoblat d'avui. Em sap greu perquè l'escoltaríem sencera, però ja us dic que dura mitja hora. I sí que us deixaré l'enllaç del programa, tant a la pàgina de Ràdio Illa com a les de Seixada Amplada 2.0 el trobareu. Per si us ve de gust, veureu-lo.
Paraules en l'aire.
I canviem de secció. I us repeteix que els telèfons de Ràdio Illa, 971-32-3204, perdó, crec que m'he equivocat, 32-23-04 i 971-32-32-77. Animeu-vos, animeu-vos a entrar en directe i dir-hi la vostra. Recordeu que la paraula és Eliorna i a veure què trobeu que vol dir aquesta expressió. I mentre hi pensam un ratet, crec que tenc a l'altra banda del telèfon i dels freus, en Maribel, per fer una mica de xerrameca. A veure si aconseguim parlar amb ella. A veure, que tenc l'Àlex intentant-ho, que no sé si hi ha maregada de fondo, allí per mig dels freus, que pareix que la connexió no mos hi arriba. Mentrestant, us recordo els telèfonos de la ràdio, 971-32-2304, i 971-32-77. A veure, ara si tenim una Maribel per aquí. Bon hi sou? Dia. Bon dia!
Bon dia!
Que hi sou o no hi sou?
Sí, que hi som, sí!
Un trosset!
Espera, és que això hi ha que preparar-ho abans un momentet perquè tinc aquí un segon, que estic aquí, estic a Santa Eulària.
Ui.
Estic en el cotxe i clar, hem entrat de colp i no sabia massa bé per on me sortiríeu.
Ah, és que jo vaig així.
Bon dia, amics i amigues. Com anam?
Bon dia, estimada. Naltros molt bé, passar a l'altra banda dels freus, com ho duis?
Bé, avui un dia soleadet, no com la setmana passada que mos va caure una tabanada que mos va deixar tots xops. Però, avui fa bon temps.
Avui fa bon temps.
Sí. Bueno, em contareu a veure d'acabar la història d'avui?
Mirau que l'altre dia la vaig cridar a Maribel i li vaig dir hauríem de fer una mica de xerrameca, ses dos. I em va contestar, diu, una paraula més rara que em vas dir? Que te'n recordes?
Sí. Quina paraula te vas dir? Perquè te n'he dit tantes ja que no me'n record.
Xerrameca no, em vas dir...
Xerabatlà.
Això.
És que tenim una manera tan rica, tan potent de paraules, d'expressions, que sí. Sí, xerabatlà, jo ho he sentit a dir, com fer una xerradeta,
sí.
Anem a fer un xerabatlà.
Ah, carambes.
Vosaltres també l'heu emprat o l'heu sentit o no?
Jo no l'havia sentida, jo dic lo de xerrameca, però això no vol dir que no es diga també.
Ja, yeah. El que passa que tinc un grapat d'anys més que tu.
Ah, això també hi fa alguna cosa. L'experiència és un grau, ja ho diuen. I moltes paraules, però tenim moltes paraules, moltes expressions que ja no els usam, clar, que estan en desús completament.
Sí. I no els hem de perdre. No. Hauria que recuperar-les, si no posar-les en un ús quotidià, perquè vulguem que no, els vocabularis, les expressions han canviat bastant, però també és veritat que hem adoptat moltes expressions que no són pròpies nostres, que hem castellanitzat una mica la nostra llengua, i això no pot ser... Hi ha que conservar i preservar les nostres expressions i les nostres paraules.
Sí, clar que sí.
D'això la gent major en sap moltíssim, en sap molt, i els joves quizà els hi ve de nou, però hi ha que demostrar-los que tenim un vocabulari, tenim una cultura i una riquesa que no s'ha de perdre per res.
No, que és molt pròpia d'aquí, encara que després hi hagi mots i paraules, expressions i tal, que siguin compartides, però que s'han dit...
Sí.
Doncs les hem sentit a dir, no? Els abuelos i venen de molt endarrere i és una llàstima que es perdessin. I tant.
Exacte. Sí.
Mira, jo em va passar temps endarrere, estava dins la cuina, tenia la meva filla al costat, i li dic, vés-te amb un caramàs. I em diu, que et vas ticar. Ticar caramba, és un caramàs.
una paraula ben nostra, ja ho crec. Tradueix-la ara, tradueix-la, a veure com se diu.
No sé, jo crec que com que tot li deim tovalló de cuina, pues, sí. I segurament jo també ho dic així, no? I...
Sí, sí, un caramàs, és un tovalló que... Jo me l'imagino creuat, o sigui, a ratlles o creuat o una cosa així, un caramàs. Normalment es feien servir molt per quan feien matances, se'n feien, se'n feien expressament per les matances. No és que jo n'hagi fet mai ni... I n'hi he vist poques, n'hi he vist poques. Però normalment es matí, quan arribaven les matanceres, a la casa, tenien ja els caramassos, tot preparat. I els bunyols.
Que no faltin, hombre.
El tenien preparat tot. I el caramàs era una peça important aquell dia.
Home, quasi la més important, si un no volia anar atacat.
Exactament.
Sí, les matances, dies de feina, perquè feina avantes per preparar-ho tot, feines dies les matances, feina després per recollir-ho, és a dir...
Ja ho crec. El que jo recordo de les matances és que era... El matí començaven molt, molt pronta i acabaven molt tard. Quan havien penjat a la casa de les sobrassades i les botifarrons i les botifarres, ho havien penjat, era molt tard. Avui en dia, ja com que ja s'ha mecanitzat una mica tot més, ja acaben, després de dinar, ja dinen i ho tenen tota la feina feta.
Sí, són més ràpids.
Sí, són més ràpids.
Van escarada avui en dia.
Això mateix, escarada. És una altra paraula que l'hem dit alguna vegada en aquest programa.
Sí.
Escarada, va ser una de les primeres, em sembla.
Una de les primeres, si no va ser la primera, sí. Sí,
pot ser que fos la primera. Sí.
Pues sí. I una altra coseta, mira, a part dels caramàs, el mocador de fer lligais.
Ah, també, home. Mira, jo vaig comprar-ne 2,5 metres.
Ui!
Perquè tinc a la terrassa una taula grossa, perquè som si mateix una bastanta família, i en tinc una que fa, com li diríem, en pagès i en baby sang, li diríem un tapete.
Un tapete. Ja va bé.
El tinc damunt la taula, allargat, com si fos una tovalla, però és de lligar-hi. O sigui, i és un creuat molt polit.
Sí,
i tant. És una taula molt polida. Que s'hi fan, inclús, s'hi fan vestits.
Avui en dia.
Una mica lip, però sí que s'hi fan. I bolsos, i... Sí, una tela molt polida.
Sí, la veritat és que sí. Jo, de totes maneres, veig la tela i sento olor de pa, eh? Jo sento olor de pa. Oh, a casa.
No em parlis de olor de pa perquè, mira, record jo quan era petita, que jo vivia dalt Vila, a la Carrossa, i a la Marina hi havia un forn, que es deia Can Germán, i el papà, quan sortia de l'hotel, que el papà era el metre de l'hotel Montesol, anaven en Germán i li deia, Germán, dóna'm 2 panets o 3. En Germán, que tenia una mica de mal humor i mal gènit, s'enfadava. Rafael, altra vegada en sus panets. I llavors pujàvem dalt Vila en sus panets calents i compartíem amb sus veïns, un baixava ses tomates, l'altre baixava ses olives.
Oh, que polit!
I soli. I fèiem allí una tertúlia estiuenca, els veïns en sopar calent de Can Germán.
Però que polit.
I de veritat... Sí, era una època, va ser una època de la meva infància molt polida, dalt Vila, la veritat. Sí. L'altre dia hi vaig pujar, que per cert hi havia la coral polifònica de Formentera,
a
la catedral, que em varen encantar.
I teníem l'Àlex, també, el nostre tècnic d'avui.
Ah, sí? M'ho varen veure aquí, sap, perquè jo estava a primera fila, amb la meva neta, que es va dormir de colp.
Ah, va.
Sí. Va ser molt polit. Les corals de Bayona, des de luego, precioses. Sí. I la polifònica de Formentera també ha que llevar-se sombreros, capell, i de veritat que són molt bons, que són molt bons, i els felicito des d'aquí.
Idò, una felicitació, una abraçada per tots ells, per tots i cada un d'ells i d'elles, que tenen unes veus prodigioses,
vaya,
cada mes. Vaya. Sí, sí, sí.
Jo ja t'ho dic, me mereixen tot el meu respecte i també tots els meus elogis, perquè jo mai he sabut cantar, i a vegades... Per què no fas de la coral? Perquè no és igual posar-se darrere d'un micròfon que posar-se... davant un micròfon, davant un públic i amb una veu que...
Exacte.
Pots tenir una veu més o menys agradable per fer la teva feina, però per cantar, no.
Pues mira, estimada, jo em passa com a tu. Ara, també ho he provat un parell de vegades i no, crec que no és el meu, això.
No.
A casa ho posaren ja, tot ja... en el meu germà, ja no em va quedar per jo.
Sí, bueno, veus, a la teva família sí que en teniu. En teniu.
Sí,
i tu
sí.
També cantes, tu també cantes. No,
bueno, jo fas el que puc.
Sí, no, però és que no m'atreveix ni a fer una gloseta. Escolta'm, i tu cantes, eh? Vull dir
bueno,
que...
algunes que t'arrai, no?
Sí, no, veus? No. No, de veritat, que és tot un mèrit saber cantar i tenir aquesta passió, perquè... per qualsevol feina hi ha que tenir-hi passió i hi ha que tenir-hi il·lusió.
I tant.
Però també hi ha que reconèixer quan no vals o no ho saps fer o no serveixes, fer una passa endarrere i dir que no és el meu. Vull dir que hi ha que ser honestos.
Sí, és així. Talment així.
Ja, o sigui que...
Molt bé, Maribel, pues...
Bueno, jo tinc aquí dues expressions.
Ai, do venga, va, que no estan per altra.
Te la dic?
I tant.
Te la dic.
I tant,
no
i tant.
Sé si la podem... No sé si la podrà... si es pot traduir o no. No es pot traduir.
No es pot
perquè
traduir,
quan es diu... A veure, quan dius Déu mos do barat de bé, tu has sentit aquesta expressió?
No. Déu mos do barat no. De bé.
Barat de bé.
I que deu voler, això.
Si això més o menys és una expressió que es diu, o es deia més que es diu,
sí.
Per desitjar sort. Per exemple, algú que ha tingut un mal moment o que ha patit algun disgust, com dir, ai, mare de Déu, que tingui sort. Déu us do barat de bé.
Carambes, doncs aquesta me l'apunt, no la sabia.
Apunta-te-la, a veure si hi ha algun oient, alguna persona d'Eivissa o de Formentera que ho hagi sentit i que ho hagi emprat alguna vegada.
Exacte,
i aquesta,
sí.
Aquesta sí que segur que la saps.
A veure.
Anar a Tom Timbarro.
Ui, aquesta l'he sentida, però... Sí, l'he sentida. Aquesta em sona més. Però tampoc sé molt bé en quin moment la posaria.
Jo la posaria quan, per exemple, un va no distret, però va correguent i no sap cap a on anar i per amunt i per avall i entreposa a Tom Timbarro. No va segur. O sigui, no camina ni corre segur.
Això som jo, idò. Ja sé per què em sonava. Me la devien dir. Me la devien dit allò, segur, de segur. Així vaig jo per la vida, vestint-ho tot.
A Tom Timbarro.
A Tom Timbarro, vale, molt bé.
Bueno, idò res.
Idò res, Maribel.
Heu posat musiqueta, tens algú convidat? Digue'm a veure com tens el programa avui.
Ui, el programa ha anat de perles perquè és el primer que feim en directe. Jo crec que és el primer que fas jo, el primer que fan Àlex, el primer que feim els dos junts. Se mos ajuntaven aquí moltes cosetes, però jo crec que està anant la mar de bé.
Vos desig el millor. De veritat que fer un programa de ràdio en directe té el seu risc.
Mare de
Déu. Té la seva emoció.
Sí.
Pots anar dient sora, mira, ara són les 12:40,
sí.
Vull dir, la 1:20 de la tarda. Que no enganyem a ningú, que és en directe.
En directe, completament. Sí.
Jo apostaria per els programes en directe, inclús que la gent te pugui cridar per telèfon i pugui entrar en directe, algun espontani.
Clar.
Jo animo la gent a que ho faci.
Vinga.
Perquè és molt divertit.
Clar que sí. Clar que sí. Avui estan vergonyosos, però a veure si a partir de dilluns que ve ho aconseguim, que vagi entrant gent en directe.
A veure. I si no em crides a jo, que ja en diré alguna.
Menys mal que et tenc a tu de reserva, mira.
Bueno. Jo amb molt de gust i molt d'orgull, de veritat, que estic molt contenta.
Jo també, Maribel, molt contenta de tenir-te, molt agraïda. I el que dèiem, t'esperàvem la setmana que ve.
Bueno, quan vulguis. Tu avisa'm, fer-me un uc.
Vinga, et faré un uc.
Aquí arriben.
D'acord, vale, idò, Maribel, una abraçada molt forta, moltíssimes gràcies.
Paquita i Àlex, una abraçada des d'Eivissa. Adéu.
Igualment, adéu. Idò, la setmana passada, la pròxima setmana, na Ruth Desconsell de Formentera, de Sal Desconsell de Formentera, ens donarà la definició de la paraula. Recordeu que és Eliorna i arribam al final del programa d'avui. Moltes gràcies, Àlex, el nostre tècnic, i a tots vosaltres per seguir-nos. Recordeu que tenim la remissió els dissabtes de 2 a 3 i sempre que vulgueu escoltar-nos a la pàgina de Saixa d'Amplada 2.0 i Ràdio Illa Formentera.cat. I ens despedim amb la cançó Senyor Popet, que la podem escoltar a l'àlbum del grup UC, Toc i Repicó. Bona setmana.
Ja sabes que jo t'adoro, figues de moro. Marieta, deixeta de mena, ja sabes que jo t'adoro, figues de moro. Senyor Popet, la meua dona, està en el llit, no es troba bona. Que li daram per medicina, un parell d'ous i una sardina. Marieta, deixeta de mena, ja sabes que jo t'adoro, figues de moro. Marieta, deixeta de mena, ja sabes que jo t'adoro, figues de moro.